les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest dilluns 13 de setembre i a aquesta hora són aquestes.
L'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre.
Suposo que qualsevol persona pot entendre que aquesta situació obliga a ser prudent.
És potser un dels temes que es parlin a la mesa de diàleg, és lògic.
Ell ha sigut el principal actor pel qual doncs, no s'ha pogut retenir el Messi al Barça.
Aquests són els protagonistes d'una jornada de la que anem de treure l'entrellat polític, social, cultural i esportiu. Tenim una hora d'informació i anàlisi per endavant i a Estel Migdia tenim tot un equip preparat per explicar-t'ho. Per això saludem a aquesta hora el tècnic de so darrere la peixera, Jordi Carretero, a Pau Massí pel capdavant de la producció, a Judit Casellas i Sílvia Muñoz dels exteriors d'aquests estudis i d'aquesta casa i a l'equip de redacció d'informatius d'aquesta casa, Olma Giró, Xavi Toscano i Anna Closa. Aquest dilluns volem començar a preguntar-nos: com ha anat la tornada a l'escola del 1,5 milió d'infants catalans en aquest curs encara pandèmic, però amb mesures més relaxades? Quins problemes d'escolarització han tingut algunes de les famílies? Finalment, quin dia s'iniciarà aquesta taula de diàleg o taula de negociació, segons qui, dijous o divendres? I assistirà, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez? I quina influència en pot tenir a tot plegat la manifestació del passat 11 de setembre? Com s'iniciarà aquest curs polític? Som a temps per l'ampliació de l'aeroport del Prat? Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem per avui i que des d'Estel Migdia intentarem respondre tot seguit. Dos minuts que passen de les 2 del migdia, tots presentats, comencem a saber a aquesta hora què és el que passa a casa nostra i a la resta del món. Això sí, comencem per mirar el cel i saber quin temps farà aquesta tarda i les primeres hores de demà ens ho explica tot plegat, com sempre, Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia, Joan. La previsió meteorològica per aquesta tarda ens continua indicant augment de la inestabilitat, sobretot a les comarques del Pirineu de Lleida, on comencen ja a caure alguns ruixats de caràcter dispers que al llarg d'aquesta tarda afectarien bona part del Pirineu de Lleida i ja entrada la nit i matinada afectarien a punts de les comarques de Lleida, també alguns punts de Tarragona i també arribarien a punts de la Catalunya central i costi per litoral de Barcelona. Això ja de matinada. La previsió per demà ens continua anunciant un dia marcat per la calor i l'aixafogor a pràcticament tot Catalunya, temperatures màximes novament de 28 a 33 o 34 graus i amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Aquesta situació s'allargarà com a mínim 3 o 4 dies més, amb ruixats a les comarques del Pirineu, alguns també a la resta del país i temperatures altes.
Gràcies, Jordi. Ara sí, comencem a mirar de cara a l'actualitat. Anna Closa, Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha animat els polítics a anar a la taula de diàleg per escoltar els altres, i ho ha fet a Ràdio Estel.
Exacte, en una entrevista a Ràdio Estel de Pol Marçà. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha demanat que s'ha d'escoltar els altres per deixar enrere diàlegs que acaben sent monòlegs.
L'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre i saber perdre per escoltar també les raons, que també les té l'altre d'un costat i de l'altre.
L'arcabisbe ha sentenciat que es tingui més empatia amb la política, la societat i l'Església per poder estar oberts a tothom.
I encara sobre la taula de diàleg Junts per Catalunya continua amb la incògnita de saber qui assistirà en representació seva a la reunió que té prevista que sigui entre dijous i divendres.
Als micròfons d'aquesta casa, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha detallat que el seu partit hi serà, però que no decidirà la seva fins que la taula no estigui en l'ordre del dia.
Suposo que qualsevol persona pot entendre que aquesta situació obliga a ser prudent i en la mesura que no volem generar sorolls ni fer actes de displicència és millor esperar i a temps i, per tant, nosaltres, quan tinguem la informació que avui encara no tenim, segur perquè no existeix o perquè s'està treballant, doncs acabarem d'anomenar la delegació.
Des de Junts, Sánchez ha demanat que la taula no amagui el conflicte polític i que el tema més recent sobre la suspensió de l'aeroport del Prat continuï.
A l'espera, però, que es concreti si la taula de diàleg serà dijous o divendres, fem un repàs de com arrenca aquest nou curs polític. Judit Caselles, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. El curs arrenca amb l'independentisme dividit, amb discrepàncies públiques entre Esquerra i Junts per Catalunya sobre la necessitat de seure's a la taula de diàleg i amb les entitats independentistes que demanen unitat estratègica després d'un cap de setmana en què hi ha hagut una nova mostra de força al carrer.
Però volem saber també quin calendari hi ha d'ara fins a final d'any.
Dimecres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat com a imputat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, que actualment és conseller d'Empresa i Treball. Ha de declarar per presumpta desobediència per permetre a la mesa del Parlament tramitar el 2019 una resolució en defensa de l'autodeterminació i una altra que reprovava la monarquia. Al mateix dia també estan citats els companys sobiranistes de la mesa d'aquell dia, entre ells Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya, i Adriana Delgado, d'Esquerra.
L'endemà o divendres, però, es reunirà la taula de diàleg entre el govern català i espanyol, tot i que encara no se sap si Pedro Sánchez hi anirà o no.
I també falta per saber quins representants de Junts per Catalunya s'hi asseuran. El que sí que està clar és qui anirà per part de l'executiu espanyol. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el de Cultura, Miquel Iceta, la de Transport, Raquel Sánchez, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells. Per part d'Esquerra, segons apunten alguns mitjans, hi seran Pere Aragonès, Roger Torrent i Laura Vilagrà.
L'última setmana de setembre, l'activitat parlamentària tornarà a reactivar-se amb el ple del Parlament i la sessió de control a Pere Aragonès.
Serà un bon moment per passar comptes als primers 4 mesos del mandat d'Esquerra al capdavant de l'executiu. Serà just la setmana abans de l'1 d'octubre, quan farà 4 anys del referèndum d'independència.
I aquests mesos també seguiran les negociacions per aprovar els pressupostos, tant al govern espanyol com al català.
Serà clau veure si Esquerra segueix amb la predisposició a negociar els pressupostos generals de l'Estat, una inclinació que supedita els avanços amb la taula de diàleg i, per altra banda, Catalunya, s'haurà de veure si finalment l'executiu trobarà o no el suport de la CUP i els comuns.
El 14 d'octubre farà 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem.
Una data que ve marcada aquest any per l'indult que s'ha concedit als líders independentistes que ja no són a la presó.
I el 29 d'octubre comencen les eleccions al Consell per la República per decidir l'Assemblea de Representants.
L'òrgan pilotat per Puigdemont i que té com a objectiu culminar el mandat de l'1 d'octubre haurà de decidir com encara el seu futur polític amb els nous dirigents.
Tirem encara més enllà en el calendari perquè el 18 i 19 de desembre el PSC rellevarà Iceta per Illa en un congrés extraordinari.
L'actual primer secretari del Partit i ministre de Cultura, Miquel Iceta, deixarà el càrrec després de més de 7 anys al capdavant de la formació. El seu substitut serà Salvador Illa, que va abandonar el Ministeri de Sanitat per participar a les eleccions catalanes del 14 de febrer i que actualment és el líder de l'oposició al Parlament.
Un curs polític que us explicarem dia a dia amb informació i anàlisi en aquesta nova temporada que estrenem a Ràdio Estel. Avui l'actualitat també ens deixa aquest titular, però que la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que és també una de les integrants de la taula de diàleg, obre la porta a que l'ampliació de l'aeroport del Prat sigui un dels temes a tractar en la trobada entre el govern espanyol i català prevista per aquesta setmana, com dèiem.
En una entrevista a Ràdio 4, Sánchez ha dit que és raonable que es parli sobre l'ampliació del Prat a la taula de diàleg.
És potser un dels temes que es parlin a la mesa de diàleg, que és lògic, no? Estem davant d'aquesta situació ara i d'aquest, bueno, i d'aquest impàs, diguéssim, no? O d'aquesta situació que s'ha generat, seria lògic que es parlés d'aquest projecte.
La ministra considera que és un tema que s'ha d'abordar de manera immediata i insta la Generalitat a donar el vistiplau a l'acord verbal que havien arribat el 2 d'agost i que afecta la Ricarda. La portaveu d'Esquerra, però, creu que la taula de diàleg no és l'espai on abordar aquest tema. Marta Vilalto.
La ministra Sánchez s'equivoca i creiem que ella també ho sap, perquè hi ha cada espai per poder parlar de cada cosa. La taula de negociació per resoldre el conflicte polític és per això, amb aquest objectiu.
Segons Vilalta, l'ampliació de l'aeroport s'ha de parlar en les comissions bilaterals.
I encara seguint en clau política, la Fiscalia del Suprem torna a la càrrega contra Tamara Carrasco i recorre la seva absolució, Anna.
El febrer ja va dir que presentaria recurs de cassació i finalment ha estat ara que aquesta decisió s'ha materialitzat. El Ministeri Fiscal insisteix la persecució contra la membre del CDR que ja ha estat absolta tant pel jutjat penal de Barcelona com per l'Audiència de Barcelona també. Carrasco va ser acusada de terrorisme i detinguda, i amb el pas dels mesos l'acusació es va anar afluixant.
D'altra banda, aquest dilluns ha arrencat també el nou curs escolar, el tercer de la pandèmia.
Aquest matí, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Pilar Gargallo, ha estat al magazín de Ràdio Estel on ha explicat la importància de tornar a l'escola i fer-hi vida en ella.
Hem de tornar a fer comunitat, a fer escola, a fer xarxa, a deixar que la vida torni a entrar a les escoles, que les famílies puguin tornar a tenir vincle, malgrat que el teníem en digital, telemàtic i fins i tot per trucades, han de poder tornar a entrar, han de poder gaudir de la vida de les aules, i pel que fa als centres i als docents hem de seguir treballant en xarxa.
De fet, més d'un milió i mig d'estudiants, dèiem, tornant a les aules amb la majoria de les mesures anti-Covid del curs passat, però amb canvis en els confinaments per la vacuna. Ens ho explica tot plegat la Sílvia des de l'Escola Jaume I del barri de Sants de Barcelona. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda. Doncs sí, precisament estem ara mateix amb el director de l'escola i què millor que ell per explicar-nos com ha sigut aquest primer dia de jornada lectiva. A Carles Casanovas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat aquest primer dia?
Francament bé. Les famílies, tota la comunitat ja està acostumada. Aleshores, doncs, amb les mesures que s'han de donar, doncs, la gent, molt bé, les famílies, els nens i les nenes, ja l'any passat van agafar les pautes que s'havien de portar a terme, i bé, molt bé, la veritat és que no hi ha hagut. Bé, el primer dia, sobretot P3, P4 i P5, com a més aquest any el període d'adaptació poden entrar, nosaltres no li diem adaptació, li diem familiarització a l'escola, poden entrar a deixar els nens i nenes a l'aula, doncs molt més fàcil. Ho hem fet de tal manera que puguin entrar espaiadament i la veritat és que ho agraeix molt les famílies, que l'any passat eren les coses que trobàvem a faltar, perquè aquí a l'escola les famílies podien entrar fins a segon sempre, a buscar-los i a portar-los. Bé, no? Anem normalitzant cosetes i els nens i nenes també porten la seva mascareta. Els grans, els petits no tant, el que passa als petits, quan comencem a fer ambients, racons de lliure circulació, també la portaran, les famílies ho han acceptat, i podrem tornar a fer el nostre projecte, que l'any passat sí que es va sentir molt, va canviar força, però aquest any tornarem una mica, sempre amatents al que al dia a dia, si es donen casos de Covid, ens hem de plantejar coses. Les famílies ja ho saben, que estem atents i si algú ho accepta tothom. La veritat és que la comunitat, bé, ho portem bé.
Doncs moltíssimes, Carles. Gràcies, Carles. Doncs bé, ja ho heu escoltat, les noves mesures que han entrat avui, principalment la més destacada és la que els alumnes amb pauta completa a partir dels 12 anys no hauran de confinar-se en cas de tenir un cas positiu a l'aula. I aquesta és una de les grans mesures d'aquest nou curs. Salut preveu, té previst que hi hagin dues terceres parts dels estudiants de més de 12 anys comencin el curs vacunats. I bé, ja us ha explicat el Carles quin ha sigut aquest dia, no? L'entrada esglaonada dels alumnes a l'escola. Es mantenen els grups bombolla i l'ús de mascareta a partir dels 6 anys, això sí, a l'hora del pati. Si mantenen la interacció entre ells amb una mateixa bombolla, se la podran treure.
Sílvia,
és tot això des del Col·legi Sant Jaume.
Sílvia Muñoz, des de l'Escola Jaume I del barri de Sants de Barcelona, moltíssimes gràcies. Seguirem connectant, si no m'equivoco, des de l'escola o des de diferents escoles durant el dia d'avui i des del llarg de la programació de Ràdio Estel, així que anirem escoltant. Mentrestant, als estudis de Ràdio Estel seguim parlant d'educació perquè escoles i instituts sabran, entre alumnat, professorat i personal, qui està vacunat i qui no.
Exacte, tal com deia la Sílvia Muñoz, el curs escolar ha arrencat avui amb més de la meitat de joves de 12 a 19 anys amb pauta completa i amb més del 90% dels docents que estan vacunats. El govern té previst aprovar demà un decret llei per facilitar que centres escolars rebin les dades a través de l'aplicació Traça Covid. Fins ara, aquesta informació permetia saber quantes persones, grups i centres hi havia confinats per poder seguir una traçabilitat i a partir de la setmana que ve els centres començaran a saber qui està vacunat i qui no ho està.
Recordem que el Departament de Salut també planteja vacunar en centres educatius on es detecti un nivell baix d'immunització entre els joves per fer-ho d'aquesta manera en bloc. Més coses, perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat el dispositiu de l'operació de tornada d'aquest diumenge, tot i les cues que es van formar a l'autopista AP7. El segon cap de setmana amb les autopistes lliures de peatges.
Helena ha afirmat en una entrevista al programa Cafè d'Idees de la 2 que a partir de les 9 del vespre el dispositiu va funcionar correctament. El conseller ha exposat que els dos accidents que es van produir a la Roca del Vallès i la intensa pluja que va caure en aquest mateix lloc a la P7 Nord van dificultar les coses.
A tot això, el Servei Català de Trànsit preveu repetir les mesures durant el proper cap de setmana.
Helena ha defensat que, tot i les retencions, les cues van ser menors que el mateix cap de setmana de fa 2 anys, quan les autopistes eren de pagament.
Continuem en plana internacional i ho fem amb els nostres veïns d'Andorra. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Tarda, Joan.
Ens desplacem fins a Andorra, com dèiem, perquè un home ha estat detingut per entrar il·lícitament a la casa de l'exparella i agredir-la.
Exactament, i aquesta és només una de les 14 detencions que ha efectuat la policia andorrana durant la setmana del 6 al 12 de setembre. El periòdic d'Andorra explica que la policia va detenir el passat dimecres un home resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, la integritat física i moral, l'honor i el patrimoni.
Més notícies d'Andorra, perquè el Ministeri de Turisme vol aplicar la taxa després de l'estiu del 2022.
El govern està decidit a fer una realitat la taxa turística al Principat l'any 2022, com apuntaves, però l'impost està encara en fase de confecció i s'està compartint el treball amb el sector per tal de trobar acords de cara a la seva posada en marxa. El director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, explica que per tema de legislació la tramitació es farà durant el primer semestre de l'any, però això no implica la seva aplicació immediata.
I també el govern d'Andorra estudia implementar la vacunació sense cites prèvies.
Així ho ha explicat el doctor Federico Martinón, assessor de l'executiu en matèria de vacunació al periòdic d'Andorra. Apunta que el govern es planteja fer campanyes de portes obertes a la vacunació perquè tots aquells que no es poguessin vacunar en el seu moment ho puguin fer ara. A més, celebra que Andorra està en una situació molt bona de cobertura vacunal, però que cal fer l'impuls final i captar els que van quedar endarrerits pel motiu que fos.
Gràcies, Olma. De seguida t'escoltem en plana cultural. 17 minuts i gairebé mig que passen de les 2 del migdia. Plana esportiva. I és que en plana esportiva tenim novetats sobre el cas Barceguer. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, perquè els Mossos d'Esquadra haurien trobat indicis que l'exdirectiu del Barça durant l'etapa Josep Maria Bartomeu, Jaume Masferrer, va fer una anàlisi prèvia de l'auditoria de Pricewaterhouse al complet abans que la conegués la resta de la directiva blaugrana. Segons la notícia que ha avançat aquest migdia el programa Kit i Jugues de Ser Catalunya, en el registre que es va fer a casa de Masferrer, els Mossos hi van trobar documents que certifiquen l'existència d'almenys 4 comptes de Twitter vinculats al Barçagate per difamar sobre l'entorn blaugrana. A més, en aquest registre, la policia va trobar una llibreta que apunta que Masferrer havia de parlar amb els auditors sobre el context polític de l'1 d'octubre del 2017. Concretament, deia que el Barça s'havia de defensar dels atacs de l'independentisme.
I també som a un dia per l'estrena del Barça a la Champions davant del Bayern de Munic. Serginho Dest tampoc s'ha pogut entrenar amb l'equip aquest matí.
Doncs sí, perquè el nord-americà es va fer un esguinç al turmell en el partit que la seva selecció va jugar contra el Canadà i tot apunta que no estarà disponible per al partit de demà. Això complica les coses a Ronald Koeman, que tampoc podrà comptar amb el davanter Braithwaite després que acabés l'últim partit contra el Getafe amb molèsties al genoll. Sobre el partit de demà n'ha parlat Koeman fa pocs minuts, on ha detallat el que han de fer els seus jugadors si volen aconseguir els 3 punts.
Si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño, porque el Bayern es un equipo que físicamente está a tope y sobre todo cuando roban el balón son muy rápidos hacia arriba. Entonces es importante tener balón y importante buscar espacio donde hay para salir con balón desde atrás. Yo creo que esto es la clave de tener un buen resultado en el partido de mañana.
Això és el que deia Ronald Koeman, però és que en la mateixa roda de premsa també ha parlat Sergio Busquets, no?
Preguntat sobre les possibilitats de guanyar la Champions, el migcampista de Badia creu que és un objectiu que no cal descartar. A banda, el capità blaugrana també ha refermat el compromís dels jugadors amb el seu tècnic i creu que no hi ha problemes entre Koeman i el president del club, Joan Laporta.
Precisament, un dels protagonistes del dia és ell, Joan Laporta, que ha culpat el president de la Lliga, Javier Tebas, com el principal responsable de la sortida de Leo Messi al PSG.
El president del Barça ha respost les paraules que Tebas va deixar aquest cap de setmana en una entrevista al diari Esport, on va dir que la marxa del davanter argentí s'hagués pogut evitar.
Ell ha sigut el principal actor pel qual doncs, no s'ha pogut retenir el Messi al Barça, perquè va ser la pròpia Lliga amb el seu excés de zel i aquesta obsessió que té per al financial fair play el senyor Tebas, de ser més papista que el papa, doncs va aconseguir que Leo Messi no es pogués quedar al Futbol Club Barcelona.
En aquesta mateixa entrevista al diari Esport, Javier Tebas també va dir que Florentino Pérez té segrestat el Barça.
20 minuts que passen de les dues del migdia, encara en futbol. Aquest cap de setmana s'ha disputat la quarta jornada de Lliga i l'Espanyol ha perdut contra l'actual campió, l'Atlètic de Madrid.
Els blanquiblaus han perdut per 1-2 a Cornellà al Prat en un partit que fins al minut 77 anaven guanyant gràcies a un gol de Raúl de Tomàs al minut 40. Tot i el gol perico, els homes de Simeone no s'han rendit i han aconseguit donar la volta al marcador. Primer Carrasco al minut 78 i després Lemar al minut 99 de partit. I és que l'àrbitre va afegir 10 minuts de descompte. El proper partit de l'Espanyol és aquest diumenge que ve contra el Betis.
I també aquest diumenge les seccions del Barça han jugat dues supercopes i les dues les han perdut.
El Barça de bàsquet ha perdut davant del Real Madrid per 83-88. Tot i tenir un avantatge de 19 punts, els blaugranes es van deixar escapar en l'últim quart quan es van desinflar fins a encaixar un parcial negatiu de 12-26. Això va facilitar que el Real Madrid de Pablo Laso s'endugués la quarta Supercopa consecutiva. També es va deixar perdre el trofeu de Supercopa al Barça d'hoquei patins en un partit molt disputat contra el Liceo. En un partit molt igualat, els blaugranes van perdre per 3-2 gràcies a l'encert en faltes directes que va protagonitzar l'equip gallec.
I per últim, en motor, Àlex Palou guanya a Portland i és líder de la IndyCar a dues curses d'acabar el campionat.
El català sortia des de la pole, però ha caigut fins al 16è lloc a l'inici d'una cursa boja. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor ha pogut remuntar i s'ha endut la victòria a Portland. Ara mateix, Palou és líder de la IndyCar amb 477 punts, amb 25 punts de diferència del segon classificat i a només dues curses per acabar el campionat. El proper cap de setmana es disputa la penúltima cursa en el circuit de Laguna Seca.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts que passen de les dues del migdia. Ara entrem més suaus i saludem de nou el Olma Giró. Què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan.
Perquè encetem la secció de cultura parlant sobre els MTV Music Awards, la gala dels premis MTV més popular i transgressora del panorama musical, eh?
Exactament, Joan. De fet, avui la comunitat musical està de ressaca perquè aquesta ha estat una nit festiva a la capital dels Estats Units.
De seguit o no?
Una mica, però com que hem de començar aviat al matí, la gala ha hagut d'acabar d'hora per mi. Però bé, aquesta gala, de fet, ens toca força de prop, i és que la col·laboració musical entre l'artista de Sant Esteve de Sarrovires, suposo que la coneixeràs, la famosa Rosalia...
Tra-tra.
I la Billie Eilish s'han endut el premi MTV al millor vídeo llatí de l'any. La cançó es diu Lo vas a olvidar, és la que està sonant ara mateix, i aquesta cançó s'ha imposat a artistes com Maluma, Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa i Black Eyed Peas, amb Shakira i Karol G, o sigui, estem parlant d'un temazo. De fet, també aquesta cançó es va incloure en la banda sonora de la sèrie Euphoria.
És que mira com sona. Que no t'arrepientes Una gala que, per cert, ha destacat per tenir artistes joves com Olivia Rodrigo.
De fet, Olivia Rodrigo té només 18 anys i ja s'ha endut dos premis MTV. Forever. Com dèiem, Joan s'ha endut dos premis MTV, que aviat es diuen. Un per la millor actuació Push i l'altre per la millor cançó gràcies a Driver's License, que és la que està sonant ara mateix. L'artista, de fet, no només ho ha petat a nivell musical, sinó que també ha protagonitzat un emotiu discurs dedicat a les seves fans i a altres noies que escriuen com elles. Molta gent intentarà apagar la vostra llum, apuntava la jove artista.
Olivia Rodrigo, eh?
Olivia Rodrigo, queda't amb el seu nom perquè l'escoltaràs.
I d'Olivia Rodrigo, dels Estats Units, ens traslladem cap a Tarragona, perquè Fira Tàrrega tanca la seva 40a edició amb una edició adaptada que ha fet tornar les millors propostes de teatre al carrer després de la pandèmia, Olva.
Sí, de fet, també Tarragona potser també està de ressaca perquè han estat 4 dies de teatre, de circ, de dansa i d'instal·lacions artístiques repartides per tota la ciutat. En general, el públic celebra que Fira Tàrrega hagi pogut programar una nova edició del certamen, encara que, evidentment, hagi estat una edició una mica diferent a la dels altres anys.
Escoltem una mica d'Olivia Rodrigo. Mira, mira.
T'ha agradat, eh? T'ha agradat molt,
sí,
Joan.
Sí, sonava per sota i, mira, m'he emocionat. Minuts que passen de les dues del migdia. De seguida anem a publicitat. No t'ho perdis, però, perquè aquesta segona hora anirem parlant amb escoles que han tingut problemes amb aquest inici de curs, també amb la Fundació Escola Cristiana, per veure com ho veu tot plegat, i encara ens queda escoltar el reportatge de Carla Buigas. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
We'll be right back.
Mig minut i arribarem a 2:45 de la tarda. A aquesta hora us volem presentar aquesta nova secció que escoltarem cada dia, La Finestra. Una finestra que cada dia ens portarà l'equip de redacció d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel, un petit reportatge sobre tot el que està passant. Avui, evidentment, que volíem parlar de les escoles i ens en parla de tot plegat Carla Buigas.
Amb el setembre torna a l'escola i és llavors quan realment comença la temporada. Un moment d'il·lusió per molts i de descans per altres. Més enllà d'això, la tornada a l'escola significa estrenar tot de material nou, que suposa una despesa econòmica important. També s'hi sumen els diferents serveis que són necessaris per a moltes famílies.
Dos quantitats per material i hi ha afegits que ens anem trobant. I paguem el menjador, paguem l'acollida pel dematí i l'acollida per la tarda, perquè surten a 4:45.
El trimestre de material són uns 60 euros cadascuna, material i sortides. I mensualment el menjador sol anar entre els 125-130 euros. Varia una mica segons les sortides que fan.
Les filles de la Belén van a l'Escola Pública Pràctiques de Barcelona i ha de fer front a les despeses de l'escolarització de les seves dues filles. La despesa no és sempre la mateixa, ja que varia segons si l'escola és pública, concertada o privada.
Els llibres, els dos han estat 600 euros, quasi. La mensualitat en menjador, 200 i pico cadascun.
Sí, quasi.
I després extraescolars, una mitja de 45 euros al mes per nen.
La Mònica i el José porten els nens a l'escola del Carme, una escola concertada. Tenint en compte aquesta diferència, segons el tipus de centre, la despesa mitjana a Catalunya és de 1.890 euros per nen, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris. En el cas de les escoles públiques, la despesa mínima que preveuen les famílies és de 950 euros i en el cas de les escoles concertades, la xifra supera els 2.000. És una despesa que per a algunes famílies suposa un gran esforç econòmic, i més ara que moltes d'elles s'han vist afectades per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Tot i que hi ha ajudes, els barems són molt baixos i és molt difícil aconseguir una subvenció si els dos membres de la família són treballadors. Una alternativa als elevats costos és la que fan a les escoles d'alta o màxima complexitat. Són escoles que redueixen les despeses al màxim per tal que famílies vulnerables puguin tenir un igual accés a l'escolarització. Una de les iniciatives, per exemple, és la socialització de llibres. La Cecil ens ha explicat com funciona l'escola de Cavallbernat.
A l'escola Cavallbernat, fins fa pocs anys, fèiem reutilització de llibres i que l'AFA s'encarregava de compravenda els llibres de segona mà, però ara, des de fa 2 anys, és l'escola qui socialitza, és l'escola qui compra els llibres i els cedeix a les famílies anualment. Doncs això redueix molt el cost.
Tot i l'alternativa que proposen les escoles de màxima complexitat, la crisi de la Covid-19 ha generat que hi hagi famílies que no puguin fer front a l'escolarització dels fills com ho havien fet fins ara.
L'any passat, amb la Covid, moltes famílies no van poder fer ni amb beca ni res perquè no arribaven a... O sigui que el perfil de les famílies ja és molt vulnerable i l'any passat es va notar molt. I gent que altres anys sí que s'havia pogut permetre extraescolars que costen uns 40 euros trimestral, l'any passat no van poder assumir ni això.
El nou curs comença amb moltes novetats, però continua arrossegant una problemàtica que moltes famílies viuen des de fa temps.
L'entrevista.
Quatre minuts són els que passen ara mateix de 2:45 de la tarda i avui l'entrevista no, avui les entrevistes. I és que volíem parlar del món de les escoles. Ara en parlàvem amb una de les convidades i els hi deia avui molts mitjans, sigui una crítica també per nosaltres, molts mitjans parlarem de l'escola com una cosa idíl·lica i és que gràcies a Déu molts, de fet la gran majoria d'infants del nostre país tornen a les aules, però no totes les situacions són idíl·liques, com bé sentíem també en aquest reportatge de Carla Buigas. Un dia com avui, com dèiem, que els nens i nenes tornen a les escoles del país i, malgrat la pandèmia, tot semblaria que ha d'anar sobre rodes. Però no per tothom va sobre rodes, perquè el Col·legi Boix de Badalona, per exemple, ha tancat per motius econòmics, obligant a reubicar gairebé 300 alumnes. Alexandra Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Dèiem, per tu no ha anat tot sobre rodes, on suposadament havien d'anar els teus dos fills, ha tancat.
Sí.
Com ha estat
això?
No
ha anat tot sobre rodes, a més ha faltat informació, implicació per part de la Generalitat, del Departament d'Educació i de més. O sigui, ens hem trobat una miqueta abandonats.
Anem cap a l'inici de tot plegat. Quan i com us vau assabentar de la notícia?
Nosaltres ens assabentarem el dia 23 de juliol, que el 31 d'agost tanca l'Escola Boix, perquè, suposadament, el que és el concierto de la Generalitat, el de lo que és educació infantil, no li donen. En aquest cas, diuen que no troben viable continuar amb l'escola oberta perquè per falta de liquidació. I això ens ho entrem per un mail el 23 de juliol.
Déu-n'hi-do. Tu tens dos fills que haurien d'haver anat al Col·legi Boix, però que finalment han pogut ser reubicats, no? D'això te n'assabentes, si no m'equivoco, el passat dijous a 6:15 de la tarda.
Correcte. Jo, perquè el nen petit feia P3, sí que és veritat que la preinscripció la van fer si no recordo malament, crec que va ser el 28 d'agost, però fins al 3 de setembre no m'ho confirma l'escola que jo he demanat. Però la gran, la petita, fem la prescripció el 3 de setembre i dimarts em truquen que la nena no pot anar a aquesta escola que jo he sol·licitat i em donen l'opció d'anar a una escola pública que és on han obert la línia, una segona línia. Jo en aquest cas li dic que jo vinc d'una escola concertada, que evidentment jo vull una escola concertada. I fins dijous, a 6:15, a mi no em confirmen que tots dos meus fills aniran junts, perquè són, evidentment són germans, i em enviaven a la nena gran a l'escola pública on han obert la línia i al petitó on jo l'havia demanat.
Esclar, com us heu pres els pares, ens ho podem imaginar tots més o menys, eh? Angoixes dels darrers dies, no saber si podreu acabar d'escolaritzar els nanos, però els infants, com ho han rebut tot plegat?
Clar, el petit no s'ha enterat, perquè començava aquest any, i és veritat que no... Però la gran ha estat molt neguitosa. Després ha tingut els baixos. Al principi deia, bueno, perquè clar, ens han donat tanta informació que després no ha sigut la realitat, que clar, tenia baixos, n'hi havia moments que estava bé, n'hi havia moments, i ja a l'última hora, aquests últims dies, molt, molt neguitosa, molt nerviosa i molt cabrejada, també, en aquest cas, amb la direcció de l'Escola Boix.
Mm-hmm. Heu rebut ajudes, suport o alguna cosa per part d'alguna institució, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Badalona, sigui qui sigui?
No, mire, nosaltres ens vam enterar el 23 de juliol i el 24 ens va fer una reunió a l'alcalde, el senyor Albiol, amb tots nosaltres. Ens va dir que estarien tot el mes d'agost treballant, però abans del dia 13 de setembre estarien reubicats els nens, però tot el mes d'agost estarien treballant. I des del 3 d'agost, que van tancar, fins al 3 de setembre, nosaltres a l'agost no hem sabut res de ninguna institució. I la Generalitat no ha vingut a cap moment a fer les reunions amb nosaltres, per part de la Generalitat i el Departament d'Educació. Només ha sigut l'OMS d'aquí de Badalona.
És evident, Alexandra, digues.
No, no, que és les úniques persones que s'han reunit amb nosaltres per parlar, però han sigut el que és el departament d'aquí de Badalona, de la Generalitat, per res. Només nosaltres vam entrar un escrit aportant unes idees per solucionar la situació i han caigut en una bossa trencada perquè no ens han fet ni cas, amb totes les idees que nosaltres li vam aportar perquè aquests nens continuessin, que siguessin en aquest any, tots junts, a la mateixa escola.
Deies, evident, Alexandra, que enguany torna a ser un any pandèmic perquè fa a l'escola. No sé si els pares també, o tu en particular, o si has pogut copsar aquesta preocupació de pares i mares, no?, que duen avui els seus fills a l'escola, o aquesta preocupació també s'ha relaxat en molta mesura.
No, a veure, s'ha començat a relaxar la setmana passada. Però sí que és veritat, jo he estat en contacte sobretot amb les mares del curs de la meva filla i amb un grup que vam fer de representants i de més, i estava tothom... A veure, estàvem descontents perquè ens han abandonat, ens han sentit una miqueta abandonats en aquest sentit. no han estat amb nosaltres, no ens han donat informació, tot per mail, trucaves per telèfon, ningú t'explicava, ningú et deia. Aquest agost ha sigut una miqueta complicat per tots, sobretot pels pares, en aquest cas.
Alexandra, si no et sap greu, queda't amb nosaltres, perquè sí, tenim més convidats un dia com avui, i més convidades, vaja, i al final us vull fer una pregunta a tots tres. Perquè encara avui, a Estel Migdia, volem conèixer un altre cas, i des d'un altre vessant, és el de l'Escola Sant Feliu, del barri de Sant Feliu de l'Hospitalet del Llobregat. Per parlar-ne sí, de tot plegat, saludem a aquesta hora a Montse Ferreny, sots directora de l'escola. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres, Montse.
Hola, bona, gràcies a vosaltres.
A veure, vosaltres heu perdut el concert, si no m'equivoco, de P3 i primer de primària. Com ha anat això i per què ha estat retirat aquest concert?
El concert ha estat retirat doncs perquè no s'arribava al nombre d'alumnes suficients per... que és el que marca la ràtio. I llavors, clar, això per nosaltres ha suposat doncs perdre dos mestres. Perdem dos mestres, un de pagament delegat i un que pagava l'escola, i també perdem les despeses de funcionament d'una aula. Sí. Llavors, clar, això era una situació doncs que nosaltres vam intentar doncs mitjançant un recurs donar-li la volta per poder començar aquest curs amb una situació més semblant a la del curs anterior. Això no ha estat possible i aleshores, clar, hem decidit tirar endavant aquest curs. De fet, l'hem iniciat avui, però, clar, amb unes condicions realment molt complicades. Per nosaltres és un repte, però el que sí que hem tingut molt clar és que no renunciem al nostre nivell pedagògic, i aleshores volem anar trobant una solució a aquest problema, i llavors encarem el curs amb unes circumstàncies que no ens haguéssim imaginat mai. Jo, si vols, després te les explico una mica, perquè per afrontar aquest repte, que a més nosaltres tenim el ferm convenciment de que el tirarem endavant, doncs hem hagut de fer moltes coses doncs per poder...
De seguida en parlem de tot plegat, del que ha significat la retirada de tot aquest concert abans, però no sé si conserveu alguna esperança ja de cara al curs vinent, evidentment,
sí, sí,
a tornar a recuperar aquest concert, perquè si no m'equivoco, i per qui no n'hi estigui al cas, si no m'equivoco, tot plegat bé d'un augment de ràtios que s'anuncia el juny.
Sí, sí.
I que fa retirar els concerts a moltes escoles concertades.
Sí, tu,
això és
sí,
així, eh?
Sí, si realment tu no arribes al nombre que tu tens, doncs aleshores doncs et retiren el concert. Clar, això suposa la pèrdua del docent, i aleshores a nivell econòmic... Llavors, tens dos problemes. El tens a nivell econòmic, perquè, com ha dit el director moltes vegades amb diferents mitjans, és una situació econòmicament inviable, i aleshores, doncs, el perdre un docent... i en aquest cas doncs, ens complica molt la nostra tasca pedagògica. Llavors nosaltres el que hem decidit en el moment en què vam dir vam fer la ferma decisió de tirar-ho endavant, vam dir doncs aleshores sí, som conscients que treballarem amb una plantilla de 12 mestres. Aleshores què comporta això? Això la feina no ens espanta, però clar, 12 mestres per poder assolir el nivell que tenim i podem oferir als nostres alumnes tot el que necessiten sense renunciar a res, doncs el que hem fet és els mestres ens hem tret una hora no lectiva per treballar amb els alumnes. Aleshores, doncs, a més, hem estat pensant quines altres situacions podríem fer, també hem demanat que ens donguin algun mestre de suport, algun reforç personal, per sumar a les diferents activitats que fem. De moment no tenim res, però ho hem sol·licitat. I llavors, doncs, clar, tot això ha comportat a nivell d'organització... També estem en situació Covid, que tampoc podem anar cap aquí, cap allà. Llavors, vull dir, és un impediment afegit. Però estem fent tot doncs, per poder inclús no haver de juntar els alumnes al mínim possible. Vull dir que és tota una infraestructura que estem fent que sabem que ens suposarà molt d'esforç, però, tot i així, ho hem decidit tirar endavant.
Esclar, l'escola concertada, quan se li retira el concert, qualsevol persona pot pensar se li retiren costos. No, és, és totalment al revés. Se l'infla d'un sobrecost. Qui se'n fa càrrec d'aquest sobrecost? L'escola o la família?
Clar, és que aleshores nosaltres, per exemple, jo et parlo amb el cas de l'escola nostra. Nosaltres és una escola petita, és una escola d'un barri obrer de l'Hospitalet, i aleshores, clar, els pares paguen una quota, però tampoc hi ha un increment de diners que puguis dir que poden venir molt més. Paguen la quota que està autoritzada. Aquest any, els pares, també conscients de la situació que tenim i com estan molt al nostre costat, s'ha augmentat la quota de 71 euros a 75. Però, com pots comprendre, això és un petit, petitíssim ajut per pal·liar aquesta situació que tampoc es pot arreglar. A més, l'escola sempre ha fet una tasca social molt important. Estem molt vinculats al barri, el barri ens coneix, i ja des del seu inici, perquè és una escola creada fa 60 anys, quan no hi havia escolarització en aquest barri, doncs sempre ha fet aquesta tasca social, i aquesta unió que ha tingut amb el barri doncs ha sigut molt important. Vull dir que no és només una pèrdua d'una escola, sinó d'un vincle que ve de lluny.
De fet, una de les queixes principals que heu fet saber des de la mateixa escola és que Sant Feliu és un barri en ple creixement.
Exacte.
I això implica més places d'escolarització. Sí, sí. No?
Curiosament, és això, no? Ens trobem en aquest problema en un moment en què aquest barri està tenint un creixement urbanístic impressionant. S'estan construint vora 600 habitatges. Aleshores, si tu mires des de l'escola, obres la porta de l'escola, és que ja veus com una rècula d'edificis que estan en construcció. Llavors, això és que hi haurà necessitat d'escolarització, però en pocs anys, en pocs anys. Llavors, clar, aquesta situació que venim explicant, clar, nosaltres, doncs, ho expliques tu en els recursos que fas, ho expliques, però cal veure-ho. Llavors, hi ha un fet que per nosaltres és molt, molt important i ens dona molta esperança, és que la directora general de centres concertats i la directora de serveis territorials del Departament d'Ensenyament s'han compromès a finals de setembre-octubre doncs, de venir al centre. I una miqueta doncs, per conèixer la zona i veure a peu de camp aquesta realitat que tenim, per veure si això fa una mica doncs, que apostin pel nostre centre.
Explica'm també, Montse, què és això de la matrícula viva i per què és un concepte important precisament per una escola com la vostra.
Això és molt important perquè, clar, nosaltres hi ha la comissió d'escolarització, que és la que va enviant alumnes. Nosaltres, per exemple, al llarg del curs, cada any ens han arribat alumnes a les diferents aules. I llavors, això, clar, tu tens un nen que t'arriba i l'has de posar. Però, curiosament, en les aules en les que havíem perdut el concert, no ens enviaven alumnes. Aquella aula quedava com tancada. Llavors, clar, com pots tu recuperar alumnes si no te'ls envien? I aleshores això és el que en diem una mica la matrícula viva. I llavors aquest punt nosaltres hi hem estat treballant molt doncs, perquè es comprometi, a enviar-nos alumnes en aquests cursos. Perquè si no ens els envien, aleshores aquesta aula mai es pot tornar a recuperar. I aleshores això per nosaltres, la comissió d'escolarització que ens envia aquests alumnes, és una cosa esperançadora, al igual que això. Doncs també avui mateix, en el diari Línia de l'Hospitalet, doncs ha parlat la directora de Serveis Territorials i ha dit això. Ella ha confirmat que ens visitaria i que atribueix aquesta baixada de matrícula a un fet circumstancial. Llavors nosaltres, doncs, una miqueta, tots a la dificultat que tenim, una miqueta, doncs, això que t'acabo d'explicar, d'aquestes visites que esperem, d'aquesta comissió d'escolarització i la matrícula viva, és el que ens dona esperança, doncs, per dir si aquesta situació, doncs, li podrem donar la volta.
Déu-n'hi-do. Estem a l'espera de saludar la secretària general de la Fundació Escola Cristiana, la senyora Meritxell Ruiz, que de seguida intentarem tenir-la amb nosaltres. Abans, però, parlàvem amb Montse Ferreny, ella és sotsdirectora de l'Escola Sant Feliu del barri Sant Feliu de l'Hospitalet, i amb Alexandra Pastor, que deia no pengis, que de seguida us vull fer una pregunta a totes dues des de les diferents vessants. Alexandra, quin creus que és el repte de l'escola per aquest curs?
El repte és l'adaptació.
L'adaptació, Montse.
Nosaltres, jo parlo en el nostre cas, el repte és mantenir nosaltres seguir amb el nostre projecte educatiu i el nivell pedagògic que sempre hem ofert als nostres alumnes, amb la situació de dificultat que tenim. Evidentment, també ens anirem adaptant a la situació doncs, Covid que hi ha, però per nosaltres és aquest. No, no, no renunciar a res i poder tirar endavant.
Doncs, Montse Ferreny, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esperem que aquesta problemàtica es solucioni.
Esperem que sí.
Nosaltres... Deies, ens visitaran les institucions d'aquí re, eh?
Sí, sí, nosaltres ens han dit finals de setembre, primers d'octubre, i aleshores això és important. Moltes gràcies per donar-nos veu.
Alexandra, sembla que hi és encara amb nosaltres, eh? No, no hi és amb nosaltres. Doncs de seguida tornem en aquest programa i seguim parlant del món de les escoles. Vaja, 8 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Dèiem que avui volíem seguir analitzant tot el que està passant a les escoles des de tots els vessants i que intentaríem parlar doncs, amb Escola Cristiana, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Per això saludem avui a la secretària general de la Fundació, Meritxell Ruiz. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda i bon curs.
Meritxell, com ha estat aquest primer dia, aquest inici de curs gairebé postpandèmic?
Com tots, molt, molt intens i molt brutal alhora, eh? Sempre dic que el millor per una predirecció a l'escola és obrir la porta el primer dia. De fet, l'avantatge és que ja tenim l'experiència del curs passat i, malgrat aquest doncs, sigui un altre curs Covid, les escoles ens vam organitzar molt bé durant l'estiu passat per poder obrir les nostres portes i, a més, hem demostrat que som espais molt segurs. I, per tant, amb tota aquella experiència a coll i en alguna flexibilitat més que ens ha donat l'administració, doncs hem preparat aquest curs amb molta il·lusió.
Quins són els principals reptes, doncs, d'un curs com aquest?
D'un curs com aquest, tenint en compte les circumstàncies, és una de les coses que les nostres escoles forma part del seu ADN, no? Que no és tenir en compte la part acadèmica, però sobretot la part també de creixement de les persones i d'acompanyament. El lema que hem triat aquest curs a l'Escola Cristiana és activa la mirada curiosa, no? Curiosa també com a curosa. Per tant, preocupem-nos dels altres, participem, no?
d'aquesta dinàmica, d'aquesta comunitat que es genera a les escoles, i tot aquest punt d'acompanyament personal i familiar doncs serà molt important en moments com aquest. No?
Abans en parlàvem amb la Montse Ferreny, ella és sotsdirectora de l'escola Sant Feliu, del barri Sant Feliu de l'Hospitalet de Llobregat. Parlàvem també amb Alexandra Pastor, una de les mares que s'ha vist afectada pel tancament del Col·legi Boix de Badalona, totes dues escoles concertades. Deixa'm preguntar-te no només com està l'escola avui en dia, sinó com està l'escola concertada.
Doncs l'escola concertada, malgrat estar fent una gran feina al Servei de l'Educació de Catalunya, doncs no es veu amb el suficient suport de l'administració, i de fet les nostres famílies suporten gairebé un 35% de l'escolarització del seu fill o filla. Aquest és un tema que amb el departament hem posat sobre la taula perquè creiem que aquesta sí, finalment, ha de ser la legislatura que avanci cap a la gratuïtat de l'ensenyament. M'agrada posar com a exemple que si quan portem els nostres fills, perquè malauradament els he passat alguna cosa a Sant Joan de Déu, quan sortim per la porta no ens passa una factura amb el 30% del que ha costat el tractament. Doncs això que ens semblaria tan insòlid al servei sanitari està passant al servei educatiu. I crec que això cal posar-ho damunt de la taula, que són les famílies les que han de fer front cada mes al que no paga l'administració quan l'educació en aquest país és gratuïta. Per tant, aquest és un tema a treballar amb l'administració.
Abans ho explicava, eh? Si no vaig errat, i si vaig errat, Meritxell, corregeix-me, eh? Si no vaig errat, deia, el passat juny la Generalitat anuncia que les ràtios per curs han de créixer per tal d'obtenir el concert. I d'aquesta manera, moltes escoles concertades comencen a perdre els seus concerts sense ser avisats gaire prèviament. Si això és així, podem estar parlant d'una desconcertització de moltes de les escoles de Catalunya?
Jo espero que no. És cert que estem revisant aquests criteris amb el departament, perquè ens hem trobat amb escoles que si la ràtio que tenien a mitjans de juliol l'haguessin tingut finals de maig, començaments de juny, haguessin mantingut el concert. I creiem que s'ha de tractar amb les mateixes oportunitats totes les escoles. A més, hem de tenir en compte la singularitat de cada escola, que si són escoles petites, en un moment de baixada de natalitat, doncs que aquestes coses s'han de tenir en compte. Jo no vull parlar d'una desconcertització, com deies, que la paraula és ben difícil, perquè, en el fons, si això està passant, és perquè l'administració no hi dedica suficients recursos. Tampoc a l'escola pública, però a l'escola concertada encara és més dramàtic. I això és el que hem de posar sobre la taula. Fem un bon vol servei, som 365.000 alumnes, som més de 20.000 docents, i el que demanem, perquè ha de ser així, és tenir el finançament perquè aquestes coses no hagin de passar. És a dir, moltes escoles que no deixen de ser triades perquè no agradi el projecte, sinó perquè les famílies no poden pagar, i això no pot ser.
En mig minut, Meritxell, què ha de definir l'escola cristiana?
Què ha de definir? Ha de definir en aquest futur i en aquests canvis, doncs ha de tornar a situar la qualitat educativa com la que ha tingut fins ara. És a dir, jo crec que hem de donar resposta als nous reptes actuals, hem de posar sobre la taula més que mai la nostra identitat, no? Perquè això és el que ens diferencia com a escola cristiana, i seguir en aquest camí de transformació educativa i de millora que sempre, i de referència pedagògica que sempre han estat, i social també, i la gran tasca social de moltes de les nostres escoles, doncs l'hem de tornar a situar, i jo crec que aquest és el nostre repte al capdavant.
Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé aquest curs.
A vosaltres, gràcies igualment.
I a aquesta hora, quan manca un minut i mig per acabar aquest programa, abans volem passar pel món de la xarxa, i així ho voldrem fer cada dia. Eva Cervera, de l'equip de xarxes de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què podem trobar per la xarxa aquesta hora que sigui viral?
Doncs mira, viral o no viral. Venia de gust parlar...
Interessant,
exacte. Em venia de gust parlar de la tornada a l'escola, però des d'un punt de vista una mica més jugeret, no?, que hem estat parlant al programa. I és que, en realitat, si parlem de sentiments, el món dels pares i les mares a Twitter i Instagram avui està dividit. L'il·lustrem en cançons. Vinga, primer aquesta. Doncs això, representa molt bé el sentiment de culpabilitat aquest, de llàstima, no?, dels sí, pares que deixen els nens a l'escola, que diuen que els abandonem, després de, sobretot els de l'escola Bressol, que diuen que els abandonem aquí a l'escola després d'anys de criança, supervivència. Els trobaran a faltar molt, però hi ha un altre sentiment, que és aquest.
Ai, que em sembla que marxem amb aquest sentiment. Llavors.
Marxem amb aquest
sentiment.
Doncs no està malament, tampoc, no?
Demà ens retrobem més Estel Migdia. Que vagi molt bé.